Everything that happens in life can happen in a show. You can make them laugh, you can make them cry. Anything, anything can go. The clown with his pants falling down, or the dance that's a dream of romance, or the scene where the villain is mean.
That's Entertainer. Bon dia. Passen 7 minuts de les 12 del migdia. Sona aquesta música i vol dir que comença molta comèdia, que és el programa de les arts escèniques a Sant Cugat i de Sant Cugat. Avui parlem amb una persona que coneix molt bé la música de la ciutat, i no només de la ciutat, i ens parlarà d'un festival internacional de música angular. Però abans... la humilia del mot a comèdia. Avui, festivals de música clàssica. Benvolguts, germans en les arts escèniques. Començo aquesta humilia posant la mirada en el nostre monument indiscutible i recordant nits i nits de goig i gaudi espiritual, en el marc incomparable del claustre del monestir, aquesta joia romànica gòtica que encara molts dels santcugatencs nouvinguts desconeixen i haurien de visitar amb freqüència, perquè les passejades solitàries, o no, quan el sol il·lumina aquest espai gloriós, o quan les primeres ombres creen imatges subtils en els capitells, i també les nits, escoltant música, seran un bàlsam per l'esperit. Dit això, voldria explicar, estimats germans, que des de fa molts i molts anys l'espai del claustre, la pròpia església, ha estat un lloc on moltes persones de bona voluntat han intentat, amb el suport de l'Ajuntament de Torn, que amunt i avall, amb aquesta irregularitat pròpia dels polítics que sempre, sempre, sempre diuen que la cultura és fonamental, però sempre, sempre, sempre sembla que els pressupostos mai arriben a complir el que sembla per molts la xifra que seria necessària i justa, considerant el nombre d'habitants creixent de la ciutat, abans poble o amb un poble dins, que deia l'alcalde Lluís Recoder. El pressupost, deia, ha fet que les alternatives hagin estat com una mena de muntanya russa. O sigui, pels que no ho sàpiguen què vol dir això, que ara en tenim 10 i després 15, però en acabar l'any passem a 8, tot i que voldríem que fossin 20, oi que m'entenen? Doncs mirin, quina llista més formosa he fet. L'any 2004 es va fer l'anomenat Festival de Música de Cambra al Monestir de Sant Cugat, que va començar el mes de juny i va acabar el juliol amb 5 concerts. Jo, en la meva crítica al primer concert, al diari Els Quatre Cantons, que no deia, era diari però no era diari, volia arribar a ser-ho, sinó setmanari, vaig dir que després de l'experiència de la música, de la resposta del públic, de l'espai en si, que allò podia i hauria de convertir-se en el petit Avignon, pensant en la potència i força del Festival d'Avignon francès, d'allò que em diuen la Catalunya Nord. L'any 2005 es va celebrar el segon festival, dit també de música de cambra al monestir, del 10 de juny al 15 de juliol, també amb 5 concerts, amb final només amb el Mozarteum Quartet de Salzburg. I el mateix any 2005, el mes de setembre, es va inaugurar Guitarra Clàssica al Claustre, amb 4 concerts, que sense dir-ho explícitament, potser era un homenatge al guitarrista José María Lopategui, que traspassat massa aviat ja havia fet concerts de final de curs d'unes jornades que havia creat ell cap als anys 90 del segle passat, senyors i senyores. I així es va continuar els festivals de música de cambra els anys 2006, 2007, 2008, en aquest cas amb la direcció de Lluís Claret, amb concerts juny i juliol i participant de categories nacional però també internacional. El festival de guitarra només va durar un any més i després, com deia aquell, nunca más se supo. L'any 2009 canvia la direcció però augmenten els concerts. 4 al mes de juny, 3 al mes de juliol i 2 al mes de setembre. I quan arriba l'any 2010 canvia el nom. Ara es diu Nits al Claustre. Continuen 3 al juny, 4 al juliol i 3 al setembre. Però la barreja és conceptual. Per exemple, la Vella Dixieland, jazz, el Cor Aglepta, Òpera de Cambra, el Quartet Ecateros, que era de corda, Cobla Juvenívola de Sabadell, inclús teatre, amb Cinzània Teatre. Què ha passat? Doncs que segueixen fent coses a les nits, al claustre, afegint la plaça de l'Om, però la clàssica com a base desapareix. Així seguim l'any 2011, l'any 2012, però quan arriba l'any 2013 es recupera parcialment el nom inicial i ara són Nits de Música al Claustre. Però la barreja d'estils continua, com per exemple l'any 2014, amb música de cambra, la Coral Sant Jordi, i s'incorpora una novetat que és el teatre llegit amb el màrtir Cugat d'en Josep Maria Jaumà. Molt bé, aquesta barreja subsisteix l'any 2015, el 2016, 2017, 2018, 2019 i els anys 20 i 21 es treballa per mantenir activitats al claustre amb les limitacions a què obliga la pandèmia de la Covid-19. L'any 2021 es presenta Ressons, la clàssica al monestir del 3 de març al 4 de juny, fins que l'any 2022 s'anuncia bombo i plateret un canvi substancial amb el Festival Angular de Música Clàssica, que es presenta com una novetat en l'espai. Una novetat, senyors i senyores. Ai, la memòria és curta. La llotgeta del monestir amb gran orquestra, en aquest cas ucraniana, estrany, òpera reduïda en piano i àries, dues quartets, tres dies seguits, divendres, dissabte i diumenge, i la possibilitat de poder fer un tastet previ al concert. El tercer concert al final es fa al claustre, donada les circumstàncies aconsellables des de qualsevol punt de vista, i ara ho escoltarem amb la directora del Festival Angular, la flautista Patrícia Danó, a continuació d'aquesta homilia. La meva posició és coneguda i repetida. Benvolguts, germans. Cal un festival de música clàssica de nivell internacional perquè l'espai ho permet i ho mereix. Cal donar suport també als talents locals i nacionals perquè només així podran sortir i donar-se a conèixer. I on millor que en el seu propi lloc de naixement o residència. Cal mantenir una visió a un plaç més llarg que els 4 anys de la legislatura d'un nou ajuntament i un o una nova alcaldessa. Cal considerar que quan es fa un pla, com el que es va presentar fa més de 4 anys de la música clàssica Sant Cugat del Vallès, s'acompanyi aquest projecte del suport institucional i, sobretot, del suport econòmic necessari per continuar. Com és que no es fa el cicle de concerts de música sacra coral al monestir? Per què es van deixar de fer els concerts de guitarra clàssica? Com és que després d'inaugurar un nou orgue del monestir no s'ha creat un cicle normalitzat de concerts d'orgue que de manera regular ens faci arribar aquesta música total? Benvinguts, germans en les arts escèniques. Canviar el nom de les coses no les canvia o modifica. El Festival de Música de Cambra al Monestir, després el claustre, després Nits de Música, després Nits al Claustre, no arregla res. Ans al contrari, despista els possibles espectadors. I perdoneu, però algú ho havia de dir. Es poden fer nits de tot, però ben organitzades, amb projecció internacional. O no és veritat que busquen un turisme cultural i de nivell? I ara, després d'aquesta llarga homilia poc habitual en mi, passo a dir allò que sí que és habitual, que Déu faci més que nosaltres. Amén. Estem escoltant Sonatina, de Tomàs Buxó, interpretat precisament per Patricia Denó i Emili Brugalla al piano. Doncs continuem el programa i en aquest cas parlant d'un altre festival que es fa a Sant Cugat, i aquest altre festival és Angular. Angular, que va començar l'any passat. Aquesta és la segona temporada d'Angular i teníem a nosaltres a la Patricia... Ai, no! Patricia en català.
Patricia en català, sí.
Patricia Denó, que és la persona que dirigeix aquest Angular. I vull que ens expliqui, Patricia, què serà?
Bon dia, Eduard. Doncs bé, aquest any és la segona edició ja del Festival Angular del Monestir de Sant Cugat. El festival es farà... En aquest any hi ha una novetat, i és que estarà centrat en la música de cambra, cosa que crec que és imprescindible, que la perdurabilitat i sobretot l'amortització d'un espai que acústicament és fabulós, com és el claustre del nostre monestir. L'Angular Cambra, que és com l'hem anomenat aquest any, tindrà lloc el divendres 7, dissabte 8 i diumenge 9 de juliol al vespre, a les 9 de la nit. I en ell, doncs, bueno, tindrem la novetat que he proposat aquest any, és que, a banda dels grups professionals de cambra que vindran a tocar a casa nostra, a banda he introduït la figura del taloner clàssic. Ja sabem que en els concerts de rock, per exemple, i en els concerts de pop, doncs, es fa bastant, doncs, que hi ha grups emergents de gran qualitat, no?, que toquen doncs, mitja horeta abans. No?
I a vegades no tan emergents.
Bueno, i de vegades, clar, últimament no tan emergents, també és veritat, i que després han esdevingut principals, no?, en altres espectacles. Doncs en aquest cas, en la música clàssica, tenim la sort aquí a Catalunya de tenir un planter de nois i noies que encara estan estudiant i són menors de 16 anys, mira que et dic 16 anys, que toquen a un nivell ja no professional, excepcional, més enllà. Llavors aquests nois i aquestes noies es troben una mica desemparats perquè per edat no poden accedir a sèries de concerts o a grans auditoris encara, no? Doncs perquè els hi falta acabar els estudis, però d'una altra banda estan tocant a un nivell que és absolutament esfereïdor, positivament parlant, donades les circumstàncies. Són de gran talent. Aleshores, aquest nou cicle que s'introdueix aquest any es diu Talents Emergents. A cada concert, cada un dels tres concerts, prèviament, durant 15 minuts, hi haurà un miniconcert de tres dels talents emergents que tenim a Catalunya. El primer, si vols, te'ls comento.
Sí, i tant.
El primer concert començarà amb un duo de viola i piano que interpretarà el Daniel Picón i l'Arnau Balcells, al piano. El Daniel té 15 anys i l'Arnau en té 16. No, en té una miqueta més, en té 17. I ells tocaran un repertori clàssic per viola.
Parles de 15 minuts?
Parlo de 15 minuts, sí, perquè seran taloners. És a dir, després d'aquests 15 minuts en què podran... El Festival Angular presenta aquests nous talents emergents. Acte seguit, després d'aquest concert de 15 minuts, vindria, en el cas del divendres, el Trio Pedrell, amb un programa que es diu Joventut i Maduresa. El Trio Pedrell està integrat pel Cristian González, violí, l'Òscar Alabau, cello, i el Jordi Humet, piano. Són un trio molt nostrat, que ja porten bastanta trajectòria. De fet, celebren, em sembla, si no recordo malament, el 10è aniversari enguany, fent concerts també al Palau de la Música. Són grans...
Felip Pedrell.
Sí, importantíssim a casa nostra. Molt, molt. Jo he tingut l'ocasió de poder treballar amb tots tres i són fabulosos. I bé, aquest serà el primer concert. Aleshores, abans de passar al segon concert, també dir-te una cosa.
Estem dient 7, 8 i 9, vol dir 7, divendres, 8, 9, dissabte i diumenge.
De juliol,
però el diumenge suposo que l'horari serà potser una mica més aviat.
En principi serà el mateix horari.
El mateix horari.
En principi sí, perquè ja és juliol i més que res també per la calor. En
sí,
el claustre s'està
sí.
Molt bé i és agradable. Pensa que també il·luminem el claustre, el posem molt maco i aleshores, doncs, si comencés el concert a les 9
seria massa calent,
seria, faria molta calor, sí. Pels instruments també sí. És molt molest, pels músics ens molesta molt quan tenim llum artificial i natural confluint a la mateixa,
sí, sí.
Al mateix temps. I sobretot pel públic, doncs també, bueno, doncs la gent té temps d'anar a fer un mos i després, doncs, també he de dir que durant aquests concerts tindrem refrigeris a dins del claustre i un petit pica-pica també, per qui vulgui.
Això és novetat.
Sí, també el tindrem.
I el segon, que dèiem?
Aleshores, abans de passar al segon, el que et volia comentar és que aquests artistes novells... Enguany venen de franc perquè són menors d'edat i perquè el festival els publicita, diguéssim, no? Els impulsa, però el festival es compromet amb ells a que en les properes edicions siguin contractats de manera professional. I quin és l'objectiu? Que tinguin una trajectòria de creixement dintre d'un festival com és el Festival Angular de Sant Cugat. Això és una cosa que el Festival de Peralada ha fet amb grans estrelles, i no ho sabem, però ha fet amb grans estrelles que ara són, bé, que, sobretot molta veu lírica, que ara ja és, són algú, són sopranos i tenors i cantants que són coneguts, però en el seu moment eren novells, però se'ls va permetre créixer dins del festival, i crec que és una gran cosa, és una gran aposta real, on el mateix públic pot connectar amb aquests artistes des de que són joves fins que es fan professionals. I això és una cosa que en el festival ens ha interessat, doncs que existís. Llavors, si vols, vaig al segon, al segon concert. Mira, el segon concert serà el dia dissabte, dia 8 de juliol. L'iniciarà dins del cicle Talents Emergents el duo format pel xelista Aniol Cirera i el pianista Arnau Balcells, novament. L'Aniol és un xelista de Manresa que té 13 anys només, té 13 anys, és excepcional, toca molt, molt, molt bé. I bé, faran un programa, no t'estic parlant de les obres perquè tot això sortirà ja publicat i ja podreu veure totes les obres que tocaran. I després d'una petita pausa tenim el concert pròpiament de cambra, que serà dut a terme per la soprano santcugatenca Laura Brasó, que últimament està cantant ja moltíssim, molt bé, sí, i està molt ben posicionada, i l'Anna Creixells al piano, que és una gran, grandíssima acompanyant lírica. I el que ens ha proposat la Laura Brasó és un recital on hi haurà una mica de tot. Hi haurà peces de cambra, lied. Serà molt interessant, Eduard, perquè aquí es mostra la versatilitat de la soprano, perquè podrà executarà peces tant de lied, que en format cambrístic,
Schubert o
exactament,
Strauss.
Sí, exactament. Com també farà una miqueta d'òpera i una miqueta de sarsuela. És a dir, que podrem veure en una sola veu lírica tot aquest ampli repertori. I ja per últim, el diumenge dia 9 de juliol, iniciarà el concert el talent emergent Ot Ortega Travé al piano. L'Ot és un pianista que actualment té 16 anys, quan en tenia 13, va venir a tocar de solista amb l'Orquestra Simfònica de Sant Cugat, amb la formació de cambra, va fer un concert de Mozart, acompanyat
a l'aula
Magna del Conservatori, sí. I després, gràcies a aquest concert, va fer una petita gira per Catalunya. I m'ha agradat molt, doncs, que tornés al festival. Està contentíssim de tornar a Sant Cugat perquè té un record molt maco de quan tenia 13 anys, ara en té 16. No, sí, se'n té 16. I ve a portar ens portarà un recital fabulós. I després d'una petita pausa, on la gent es podrà refrigerar, beure alguna coseta o fer un petit tastet, doncs tenim l'últim gran grup cambrístic d'aquí de casa nostra, que no de Sant Cugat, però de Catalunya, que són el St. Arts Wind Quintet. Són integrats per alguns exestudiants, antics estudiants de l'ESMUC, que acaben de guanyar el segon premi d'un dels concursos més internacionals, més importants de música de cambra, que és el concurs Carl Nielsen, que en el seu moment, me'n recordo que jo també el vaig fer, aquest concurs, i és un gran concurs que es fa a Dinamarca. I bé, doncs porten un programa titulat The Joy of Life, la joia de la vida, l'alegria de viure, perquè tota l'obra que tocaran és molt, molt xula. Toquen, és un quintet de vent, és a dir, quan diem quintet de vent, fustes, és flauta, oboè, clarinet, fagot i trompa. I porten un programa on toquen obres clàssiques com Danzi, més contemporànies com Ligeti, i després toquen Paquito de Rivera. I això serà un gran final de festa per aquesta edició de l'Angular.
Paquito de Rivera, que havia actuat en cos amb el Mike Davis, vull dir que va ser un dels intèrprets dels grups últims del Mike Davis.
Sí.
Escolta'm, és molt interessant el plantejament d'aquesta, de gent que comença o que encara està estudiant, com una projecció, com un principi de projecció, i després, evidentment, tots els grups que has esmentat, i per exemple, doncs, la Laura, que feia temps que Sant Cugat no actuava.
Jo crec que el Festival de Sant Cugat sempre ha de comptar amb el talent local i sempre ho farà, almenys és el meu compromís. I penso, espero que hi hagi moltes edicions, perquè espero que tot el talent, el meu somni seria que no es quedés ningú sense passar per l'angular. Per tant, espero que tingui una llarga vida.
Aquest programa que m'estem parlant és de tres concerts, en aquest cas aquest any. Jo suposo que tota la situació econòmica i tota la situació política ha qüestionat potser el que serien les idees inicials que tu tenies per projectar-ho, pensant sobretot en l'any passat, que va haver-hi més concerts i va haver-hi una mica més de... Sembla que van ser dues setmanes, no?
Sí, van ser cinc concerts en dues setmanes, és a dir, dos caps de setmana i en dos escenaris. L'escenari del claustre, per les formacions cambrístiques, sempre allà és el lloc on han d'anar, i després vam muntar un escenari principal just enfront de la façana principal del monestir de Sant Cugat, de l'entrada a l'església, que va acaparar moltíssima gent. Sí, va anar molt bé l'any passat.
Bueno, jo diria que potser podem parlar d'aquest any com un lapsus, és a dir, un espai intermig entre el primer i el que serà el tercer, que serà l'any vinent.
Esperem que sí. Mira, jo he de dir que quan les coses són difícils i es segueix apostant per la cultura, tot i sent difícils, encara que no sigui de la mateixa manera i amb la mateixa proporció, s'ha d'agrair. I jo vull ser justa. Vull ser justa amb tot i tothom qui realment fa l'esforç, i unes vegades l'esforç és superior perquè les coses no venen de cara, que altres, fa l'esforç perquè un projecte no mori, no acabi. Iniciar un festival avui en dia és molt difícil. Que els músics professionals treballem dins de la clàssica és molt difícil. Que aquest país no contempla la cultura com a un tema d'estat, com hauria de ser, quan dic país dic no només Catalunya, sinó a nivell d'Espanya també està passant. Aleshores, la meva intenció i la meva proposta és sempre ser agraïda amb tothom que vol fer una aposta real. Quan dic real, dic in facto. No si la cultura és molt important, però hem de fer coses, hem de fer projectes. No. La gent que realment ho fa possible i inverteix i s'arrisca a apostar per la cultura perquè ha entès quina funció real té la cultura. Sobretot en un moment, Eduard, on estem al dia de que la IA, la intel·ligència artificial, ens comença a guanyar terreny. I això ens està canviant el món i ens el canviarà d'una manera molt significativa, molt significativa. Hi ha molt poques coses en què que realment puguin salvar la nostra humanitat, la nostra sensibilitat, el nostre libre albedrío, que, perdona, no sé com, mai me'n recordo com es diu en català.
Jo tampoc.
Preguntem a veure si algun oient li ve i m'ho diu. Un d'aquests flotadors és l'art. I això ho hem d'entendre no només els que ens hi dediquem, o en el meu cas, els que ens dediquem i també fem que això no s'acabi, que és la meva labor paral·lela a pujar a l'escenari i fer concerts, sinó sobretot la gent que té els recursos, que digues bancs, polítics i empreses. Llavors, quan els polítics ho entenen, ho hem d'agrair. La nostra missió, almenys la meva, és agrair-ho. Ara, efectivament, l'any passat l'edició va ser un èxit sense precedents, va anar molt i molt bé. Els artistes i el públic van quedar encantats, en volen més. Aquest any els hi tornem a oferir en un format més petit perquè, per desgràcia, el pressupost no és el de l'any passat, i el de l'any passat no era una gran... No era tant. Ja no anàvem molt sobrats, De fet, no ho anàvem, però ho vam poder fer. Aquest any el que he volgut és, amb el poc pressupost que hem tingut, doncs, readaptar el festival a les circumstàncies. Però jo demano que aquest festival continuï i realment sigui ja no referencial per una qüestió de màrqueting, és per una qüestió d'honor al poble. Hi ha molt talent a Sant Cugat, hi ha molt talent a Catalunya, hi ha molt talent a la resta d'estat i hi ha molt talent a Europa. I si Sant Cugat està obert a acollir tot aquest talent empresarial de fora i instal·lar-lo aquí, també ha de fer el mateix amb el talent cultural i artístic.
M'agradaria que fos molt així, i jo et recordaré una cosa, i és que el primer festival que va haver... Jo, quan va haver el primer festival, es va dir primer festival de música de cambra al monestir de Sant Cugat, no es deia ni al claustre. I això va ser del 18 de juny del 2004 a l'1 de juliol del 2004, al juny, o sigui, amb festa major,
sí.
Que és un altre dels problemes que a vegades diuen, no pot ser perquè hi ha festa major, no veig per què no pot ser que dues setmanes abans, el dia 29, es puguin fer coses. Jo, el primer comentari que vaig fer d'aquest festival, vaig dir que el claustre del monestir es podia convertir en el petit Avignon.
Uh-huh.
És a dir, amb aquella idea d'Avignon que va començar amb no res i que després va anar creixent, fins que tot Avignon estava ple d'activitats teatrals, musicals, de dansa, de circ, etc. Jo pensava en l'espai del claustre, és més petit que evidentment el que és l'Avignon, però en canvi podria ser una cosa així. I recordo, i ho tinc aquí apuntat, perquè si no la memòria falla, que l'1 de juliol del 2004 va haver-hi un trio que va actuar, que era Cristòfolo Pestalozzi, violoncel, Nozomi Isobe, piano, i una noia que es diu Patricia Deneau.
Sí, ostres, no me'n recordava que era aquest concert. Va ser el 2004, això?
Va ser el 2004.
Mare meva, com ha plogut des d'allà.
Va ser el 2004 i sí. Vau interpretar Haydn, Von Weber,
Martinu
i Mascagni.
La cavaleria rusticana, és veritat. Una adaptació que vam fer, és veritat.
I fixa-t'hi tu que el festival, que va començar dient-se això, el Festival de Música de Cambra, el segon any es va continuar dient igual, el tercer any també, però va haver un moment en què va canviar i es va dir Festival de Música de Cambra al Claustre.
Uh-huh.
Llavors això va canviar. Però després va tornar a canviar i es va dir Nits de Música al Claustre.
Ha canviat moltes vegades.
I després va tornar a canviar i es va dir Nits al Claustre.
Però el més important és que el claustre sempre és el mateix.
Sí, això no pot canviar ningú.
Això no pot canviar ningú. Això és la sort que tenim.
De tota manera, jo, amb tot el que has explicat d'aquesta feina que penso que s'ha d'elogiar, de mantenir, o sigui, amb totes les dificultats que tots sabem que hi ha, doncs aguantar i dir no, això ha de continuar. Jo sempre penso, i ja t'ho he dit també fora de micro moltes vegades, que la ciutat, i que és el que cada vegada més, perquè si cada vegada que estem a punt de 100.000 habitants, 100.000 habitants amb el nivell cultural, amb el nivell universitari, amb el nivell econòmic, etc. ha de tenir un festival d'estiu, però un festival d'estiu que hagi, jo et diré, juny i juliol,
sí.
Perfectament.
Pensa que, donades les dades de l'any passat d'ocupació, aquest any estava previst ampliar el festival a un concert més, és a dir, 6, i l'escenari gran ampliar 100 cadires més, 100 localitats més. El que passa és que jo també et diré una cosa, Eduard, tu te'n recordes quan va començar, quan es va construir el Teatre Auditori?
Sí.
El Teatre Auditori estava per sobre de l'ocupació que llavors tenia Sant Cugat, no n'érem tants, i va tardar molt el Teatre Auditori en fer-se un nom i en què, gràcies al creixement i a tota la difusió que es va fer, doncs el Teatre Auditori ara té la grandària o té el nivell que pot absorbir la demanda cultural d'una ciutat com Sant Cugat. Però pensem en el seu moment era molt gran.
Pensem una cosa, amb un 85% d'ocupació.
Clar. Això és un gran èxit avui en dia. Quina és la meva intenció? La meva intenció és fer les coses a poc i molt segures. És a dir, crec que el que no s'ha de fer, perquè això desencoratja no només... El públic no es desencoratja mai perquè quan veu que hi ha un festival, s'està bé, et pots prendre una copa, escoltar música. L'any passat la gent sopava una miqueta, menjava uns entrepans, se n'anava a concert i deia, escolta'm, la setmana que ve també hi ha concert? Ostres, doncs tornaré i vindrem. Venien amb amics, venien matrimonis a sopar i estar allà. Tot això és molt encoratjador pel públic, però programa un festival d'entrada massa gran desencoratja el polític. Per què? Perquè no has donat temps al públic que es faci el festival seu i que vagi creixent proporcionalment. Quin és el meu objectiu a 10 anys vista, Eduard? A 10 anys vista, el meu objectiu és tenir tota una programació de, com tu dius, quasi un mes, igual que fa per a l'Ada, no cada dia, òbviament, i poder introduir altres arts escèniques. Aquesta és la meva proposta. I Sant Cugat té la capacitat econòmica, té la capacitat, a més he demostrat que hi ha un retorn econòmic molt important a Sant Cugat. Té la capacitat econòmica, té el teixit cultural i social i intel·lectual que va a aquest tipus de festivals, sobretot molt teixit internacional que hi havia l'any passat en el festival, hi havia molta gent de fora. Perquè els veien que era un festival com quan nosaltres, els artistes, anem a tocar altres llocs. Llavors, tot això ha de créixer, però ha de créixer de manera proporcionada. Per què? Perquè quan l'Ajuntament, quan les empreses, quan la gent que té els recursos econòmics veuen que tot allò té una resposta real i a poc tot allò té un sentit, s'engresquen a seguir apostant, si no, no. Almenys és, jo vull confiar, jo sóc de la filosofia de, jo confio en les persones d'entrada confio en les persones i confio en que volen pels seus fills i filles i nets i netes un món on l'art existeixi, tingui cabuda, on es puguin recrear, on l'art tingui un impacte real en les seves vides, on tinguin una cultura més enllà de la pantalla, no? D'aquesta dictadura que tenim avui en dia. I els festivals d'estiu, Eduard, són una gran ocasió per acollir nous públics, nous adeptes, gent que normalment durant l'any no va a una programació estable i es fica dins d'un teatre, però en canvi a l'estiu sí té ganes de sortir a escoltar música o a escoltar òpera o, qui sap, anar a teatre, sí, o anar al ballet amb música en viu. Tot això són projectes que si l'Ajuntament o els consistoris segueixen confiant en mi i en el meu projecte, jo estaré encantadíssima de posar-ho a disposició del poble. Per això vaig fer aquest festival, per posar-lo a disposició del poble i, sobretot, per posar-lo a disposició dels artistes. T'he de ser molt, molt honesta. Aquí
cosa,
han de guanyar les dues bandes.
Una cosa sense l'altra és impossible.
Aquí ha de guanyar tothom.
Doncs escolta, molt bé, Patrícia, jo penso que és molt interessant pensar, sobretot, que no es deixa de fer,
sí,
sinó que es continua fent.
Exactament.
I, per tant, que hi ha una perspectiva i unes ganes de continuïtat i que això, doncs, l'any que ve, torni a estar una altra vegada. Doncs jo també estic confiat en això, perquè ja saps que sempre dic el mateix, feu-ho, perquè a mi em fa falta que es facin les coses una mica més ràpid.
Jo treballo el més ràpid que puc, de debò que jo també sóc de les que tot ho necessito tenir fet per ell, o sigui que no pateixis.
Molt bé, Hortícia, moltes gràcies per haver vingut.
Gràcies, Eduard.
Per explicar-nos altra vegada. I tenim Angular, recordeu, 7, 8 i 9 de juliol.
De juliol.
A les 9 de la nit, al claustre del monestir.
Les entrades, només dir, les entrades estaran ja disponibles des de ja mateix, des d'aquesta setmana.
Avui estem a dia 15, o sigui que serien...
Seria, doncs, em sembla que ja poden estar disponibles, sí? Com a molt, en un parell de dies.
En un parell de dies. Sí. Molt bé. Doncs, endavant.
Perfecte, moltes gràcies.
I hem estat escoltant l'intermezzo de Cavalleria Rusticana de Pietro Mascagni. Per què? Doncs perquè, pel que comentava jo abans amb la Patrícia, que ella va fer una interpretació d'adaptació amb un trio, en aquest cas amb flauta, cosa que aquí no hi era, que era una gran orquestra, i també perquè en el concert que es farà demà dissabte a Can Montmany tornaran a fer una versió de l'intermezzo amb trio de corda i flauta. Però comencem dient que avui dijous, ja ho sabeu, que a les 20, com sempre, al Bocamoll de Torreblanca, els concerts de petit format, en aquest cas, qui hi haurà? En Dani Pulmón, beatbox, que el vam tenir aquí la setmana passada, ho vau escoltar, que ens va explicar tota la seva història, tota la seva projecció durant aquests 17 anys de carrera que hi aporta, en Dani Pulmón, que va començar als 18 i en té ja 35. I dissabte, a les 18:30, a la Casa Museu de Cal Gerrer hi haurà teatre, amb un prometatge d'Anton Chekhov, amb l'actriu Anna Pou i l'actor Jaume Pla de Vall, que només té 95 anyets. Uf! I una presentació a càrrec d'un servidor de vostès, Eduard Gené, que em permeto avançar això del gran prometatge, que es tracta d'una delícia escènica, o sigui, una petita joia, dura només 18 minuts, però és estupenda, magnífica. I el mateix dia, el dissabte, com deia abans, en aquest cas a 3:15, a les 21:45, a Can Montmany, el tercer i darrer concert a l'aire lliure, amb el trio Claret, en Gerard Claret al violí, el Sergi Claret a la viola i en Jordi Claret al violoncel, amb la nostra convidada d'avui, Patrícia Denó, flauta, que ens presenten un concert eclèctic titulat Del teatre a les tavernes musicals vieneses del segle XVIII. Què vol dir? Doncs que tocaran moltes coses diferents. Tocaran Mozart, Mendelssohn, el Pietro Mascagni, que acabo de comentar jo amb aquest intermezzo de Cavalleria Rusticana, o la suite de danses del ballet El Trencanous de Tchaikovsky. Una bona, bona, bona selecció per passar una hora i potser una hora i mitja aproximadament veient, escoltant sota de la cel, que espero que sigui estrellat, no que ens estrellin a sobre. I diumenge a les 19 al Teatre Auditori, darrer espectacle de la temporada amb Músiques per un nou món. És un concert molt especial amb l'Orquestra Simfònica del Gran Teatre del Liceu, dirigida per Josep Pons, amb la intervenció de Sílvia Pérez Cruz, que canta, posa la seva veu, la seva magnífica veu, per cantar unes peces, unes cançons de Feliu Gasull, que és compositor i guitarrista, que també actuarà amb orquestra i amb guitarra, que són tonades i quatre cançons per a veu i orquestra. Després hi haurà també cançons d'Eduard Toldrà, una fantasia sobre Canticel, fantasia sobre la nana de Sevilla, tres quarts i el Comte Arnau, i acabarà amb una cosa brutal. La sinfonia número 9, opus 45, en mi menor, que després d'estrenar-la, la va titular Dvořák, Sinfonia del Nou Món. Per què? Perquè la va composar quan estava als Estats Units. I la va composar basant-se en temes que ell deia que havia escoltat a tots els llocs que havia passat dels Estats Units, entre ells música negra. I us deixo amb això, us deixo amb aquesta música que és sensacional, amb un fragment, perquè serà un fragment només del primer temps. I la setmana que ve parlarem de teatre, parlarem de lectures a la fresca. Adeu! Thank you.